Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts, benvingudes, un diumenge més a l'Església d'Urgell. Com saben, el programa del Bisbat d'Urgell a Ràdio Estel, que els ofereix informació religiosa i cultural de la nostra diòcesi. Farem el recull de notícies més rellevants de la setmana. A l'entrevista, que és habitual al nostre programa, avui hem convidat el nostre col·laborador assidu del programa, mossèn Xavier Parés, delegat de Pastoral Sacramental, perquè ens parli d'un tema que tot sovint ens sentim a parlar a les esglésies, a la gent, als mitjans de comunicació social, etc. Es tracta de la incineració dels cadàvers, un tema que, com vostès saben, genera força polèmica arreu, però que és necessari abordar, sobretot pel que fa al pensament de l'Església Catòlica sobre ell. I també un altre col·laborador assidu del programa ens respondrà una de les preguntes de la secció Preguntes que ens fem sobre. L'Àlex Alsina té cura de la part tècnica. Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Comencem. I comencem, com sempre, pel recull de notícies més rellevants de la setmana. El proppassat dissabte, dia 16 de febrer, i a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer, va tenir lloc la sessió 48a del Consell Diocesà de Càritas d'Urgell, presidida pel nostre arquebisbe i president de Càritas Diocesana, Monsenyor Vives, i pel director de Càritas Diocesana, Josep Casanova, pel delegat episcopal, mossèn Jaume Mayoral, i amb l'assistència dels presidents i directors de la majoria de les Càritas parroquials del Bisbat d'Urgell. La jornada va començar amb la pregària inicial, on es va fer una reflexió d'uns textos de l'encíclica Laudato Si, que el delegat episcopal va oferir als assistents. Tot seguit, es va aprovar l'acta de la sessió anterior i es va donar la paraula a la coordinadora general de Càritas, Marta Fortuny, que va fer una explicació de la memòria de l'any 2018 amb un repàs dels plans de participació comunitària, de comunicació i conscienciació, d'acció social i desenvolupament. Després, el director Josep Casanova va presentar els comptes de l'any 2018, que van ser aprovats per unanimitat dels assistents i on es podia veure els recursos econòmics que s'han esmerçat per ajudar els més desvalguts i necessitats de les nostres poblacions i parròquies. També es va presentar, per part del gerent de Nou Grapats, Daniel Roquer, la feina feta durant el darrer any 2018, de recollida de roba i altres feines que es fan a nou grapats, a més dels balanços econòmics que també deixen veure la inversió feta per ajudar els qui ho necessiten. També s'hi van aprovar les xifres presentades i es va agrair la tasca que es fa des de l'empresa per a treballar per una ecologia integral, tal com es demana el Papa Francesc. Un darrer punt presentat pel director de Càritas d'Urgell va ser explicar una nova proposta de creació d'un centre especial de treball d'iniciativa social per donar respostes i acompanyament a nois i noies amb discapacitats, per oferir-los una possibilitat de feina i de sentir-se útils en la societat des de la seva tasca laboral. També dissabte, dia 16, el centre Borja de Sant Cugat del Vallès, diòcesi de Terrassa, mossèn Antoni Elvira, delegat diocesà de catequesi i vicari episcopal per l'acció pastoral d'Urgell, va oferir dues xerrades sobre la proposta de primer anunci als pares, adreçada als responsables de catequesi de la diòcesi de Terrassa. Després de la pregària inicial i de les paraules de salutació de Monsenyor Josep Àngel Sáez Meneses, bisbe de Terrassa, i de mossèn Santi Cullell, delegat de catequesi de Terrassa, el vicari episcopal d'Urgell va presentar en un primer moment què és el primer anunci, quins són els seus continguts, les seves finalitats i quina relació té amb la catequesi, situant-lo dins del procés evangelitzador de l'Església. Després d'un descans, la segona xerrada se centra en la proposta del primer anunci als pares, tenint en compte quins són els punts d'encontre amb els pares que han demanat la catequesi per als seus fills, per tal que aquesta proposta els sigui significativa. Mossèn Antoni Elvira recordà els criteris i actituds que el Papa Francesc subratlla en l'exhortació Evangelii Gaudium a l'hora de realitzar el primer anunci. Dilluns passat, dia 18, es va iniciar una de les dues setmanes d'exercicis espirituals que ofereix el Bisbat d'Urgell per als preveres cada any. Aquest cop a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer, dirigits per mossèn Salvador Santana, rector del Seminari de Canàries. Hi van assistir 26 preveres diocesans. Aquest mateix dilluns, dia 18, s'hi va fer present l'arquebisbe Joan Enric per donar la benvinguda als exercitants, animant-los a viure en profunditat aquests dies d'aprofundament en el seguiment de Crist i presentar el predicador, mossèn Salvador Santana. La diòcesi d'Urgell tornarà a ser present en la programació proposada pels 10 bisbats amb seu a Catalunya per conèixer el patrimoni cultural d'arrel religiosa, que durant el 2019 divulgarà més d'una trentena de visites, itineraris, conferències que formaran el gruix de l'agenda d'activitats de Catalunya Sacra. Aquesta agenda es va presentar dimecres passat, dia 20, al claustre de la Mercè de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Els 10 bisbats, amb seu a Catalunya, impulsen per 8è any aquesta programació que de març a octubre visualitzarà i difondrà la riquesa i diversitat del patrimoni d'arrel religiosa. Els actes es reparteixen en 20 comarques de Catalunya i una del País Valencià. En el marc de les conferències sobre les grans obres mestres del país, es parlarà del patrimoni d'Urgell i del Santuari de la Mare de Déu de Núria el dia 7 de setembre. L'acte de presentació va ser presidit pel bisbe de Girona i president de Catalunya Sacra, Monsenyor Francesc Pardo, que va destacar la importància i el creixement progressiu d'aquesta iniciativa dels 10 bisbats amb seu a Catalunya. Dani Font, coordinador de Catalunya Sacra, va explicar els diferents vessants del projecte, com la formació de guies en l'àmbit del turisme, les propostes culturals. Esteve Camps, president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, va mostrar el suport de la institució a col·laborar en la dinamització del patrimoni cultural d'arrel religiosa d'arreu del territori. L'acte va acabar amb una visita guiada a la sagristia de la Sagrada Família a càrrec de l'arquitecte Alejandro Seoane. A l'entrevista d'aquest diumenge a l'Església d'Urgell ens volem fer ressò d'un tema que d'ençà un temps va tenir-se en compte a l'Església i a la societat pel que és i per la polèmica que a vegades n'ha suscitat: la incineració dels cadàvers. En parlem precisament per aquesta actualitat que va tenint. En parlem, dèiem, amb mossèn Xavier Parés, que és delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia i, com vostès saben, ha sido col·laborador del nostre programa. Ell ha fet precisament fa uns dies una conferència a Romania sobre aquest tema. Anem a escoltar què ens diu sobre la incineració. Bona nit, mossèn Parés.
Bona nit.
Avui ens ha de parlar d'un tema
toca
que...
Toca un tema una mica macabre, però...
Sí, però és de debò sí. que està tenint actualitat, que se'n parla...
De molta actualitat, sí. ja l'he estudiat una mica aquest tema, precisament perquè m'han demanat ja dues conferències sobre el mateix. La primera va ser ara fa un any, per Nadal farà un any, a Mèxic, el Somelit, que és l'Associació de Liturgistes Mexicans, pues, fan unes trobades anuals i hi vam anar dos professors de la facultat, un jo, que em va tocar aquest tema de la incineració. Com que havia explicat exèquies, doncs els va semblar que... I, però, esclar, d'això no tampoc en sabia massa. I vaig anar allà i vaig tenir que estudiar i preparar-me aquest tema i va sortir publicat en alguna revista i llavors, pues, ara a Romania hi ha hagut un congrés d'ortodoxa en una universitat ortodoxa, que la Facultat de Teologia, que precisament té una facultat fantàstica, perquè és de l'Estat, la Facultat de Teologia forma part de la Universitat de l'Estat, també. Per tant, doncs, també vaig anar allà, i allà vaig tenir molts problemes, però molt greus.
Per què?
Pensava que em pagarien i tot.
Què diu?
Sí.
Ja de bo?
Sí.
Per què?
Perquè em van demanar, diu, vostè que ha estudiat aquest tema, diu, si vens parlar de la doctrina catòlica sobre la incineració. I, bueno, molt de gust, hi vaig anar fa 3 setmanes i vaig parlar d'aquest tema. Però, esclar, va venir... Era un congrés que hi havia molta gent, més de 700 persones, i cadascú anava a la conferència que li interessava. Hi havia 16 conferències diàries i en diferents aules, i tothom anava allà on volia. I a la meva conferència també va venir gent, però va venir un pope d'aquests que va venir de la capital, que és un home que és molt conservador, molt tradicionalista, amb un caràcter una mica violent, i va venir i diu, i em va dir el president de la taula, i em va dir precisament, diu, cuidado, diu que vindrà un senyor de Bucarest que ve expressament per sentir la seva conferència, perquè és un home, pues, que li interessa molt aquest tema. Però vigili, perquè és un home una mica conflictiu. I realment, quan va acabar la conferència, es va aixecar de seguida. I, bueno, per ells és un pecat gravíssim, la incineració. Està totalment prohibit. A l'Església Ortodoxa, si un s'incinera, no li fan enterro. Per tant, no li fan exèquies. I creuen que és un pecat molt, molt greu cremar el cos, que és estat temple de l'Esperit Sant. I llavors ells tenen aquestes teories, i aquest senyor molt violentment es anava acostant a la meva taula i amb les mans, més una persona respectuosa, alta, grossa, amb una barba fins aquí baix, i m'impressionava una mica. Sort que hi havia molta gent i no tenia por, però amb les mans esteses m'acostava a la taula i bueno, el president de la taula va suspendre la sessió. Van així, eh?
Sí, sí, sí. I què diu l'Església Catòlica sobre la incineració dels cadàvers?
Bueno, la incineració, pues, és una paraula que ve del llatí, de cineris, i per tant vol discendre, no? Vol discendre i la cendra pues es pot fer de moltes maneres. Nosaltres, quan encenem el foc, que ara a l'hivern encenem les llars de foc a terra, doncs fem cendra, no? I abans que es cremava les estufes es feia cendra. I ara, doncs, la cendra d'un cadàver, una persona difunta, morta, pues és també pues, una destrucció pues, d'una manera més ràpida que no pas l'inhumació. Hi ha les dues maneres, des del principi, des d'abans de Jesucrist, ja els grecs inhumaven i els romans incineraven. Els romans, sobretot, incineraven perquè era més econòmicament més barat, el terreny era molt car, no? I per això incineraven. En canvi, els jueus, doncs, tenim el cas conegut de Jesús de Nazaret, que va ser inhumat en un sepulcre, on hi va estar 3 dies i després va ressuscitar. Per tant, hi ha 2 camins, podríem dir, per arribar al mateix lloc. Un camí és el camí de la descomposició del cos dintre del sepulcre, d'un ninxo o d'una tomba, i un altre és la descomposició del cos d'una manera ràpida en un forn d'una incineració, no? I al final tot és cendra. Per tant, aquest senyor d'allà de Romania em deia aquesta... Diu que és cremar que el cos que ha sigut de la temple de l'Esperit Sant. Jo dic, sí, nosaltres també bé, el cos és temple de l'Esperit Sant, la doctrina catòlica, i el venerem i el portem a l'Església, l'incensem i li espargim i li donem doncs, tot el culte i l'Eucaristia i tot. Però una vegada aquest cos ha sortit de l'Església, on va? Va al cementiri. I en el cementiri què passa? En el cementiri es descomposa. Tarda 10 anys, tarda 20 anys, es descomposa. Si l'incineren, va a l'incineradora i es descomposa en 1 hora o 2, no? Però el resultat final és el mateix, cendra. I fins a tot hi va haver un moment que li vaig dir, vostè què prefereix, cucs o cendra?
I què va dir?
Cucs o cendra? I va dir... Bueno, no, va ser una mica violent, no? Que va dir, diu, és que la descomposició del cos és lo natural i la incineració és artificial. Diu, si el foc del purgatori no salva una ànima i el foc de l'infern no salva una ànima, com podem nosaltres ara amb el foc de la incineració salvar l'ànima d'aquell cos? I mira, vostè parla d'ànimes i això parlem de cossos, no? Per tant, són 2 coses diferents. Va ser, doncs, aquest tema així, eh? O sigui que la incineració, de fet, és una cosa que s'està imposant.
Això, des de quan està prenent relleu? Eh? I, de fet, se'n parla moltíssim. Com... En quin moment històric o podríem dir que està prenent relleu?
Bueno, sempre ha sigut, ja m'he dit, abans de crisi, després, tota la primitiva, els primers segles del cristianisme, s'ha incinerat, sobretot a Roma, i a poc a poc l'Església sempre ha tingut una preferència per la inhumació, per l'enterrament, no? Per què? Perquè Jesús va ser enterrat, simplement per això. Però mai s'ha oposat tampoc d'una manera forta a la incineració, no? Hi va haver un document, Piam et Constantem, l'any 63, que l'Església doncs, aconsellava doncs, la inhumació, però no prohibia sempre i quan la incineració no es prohibeix, sempre i quan no es faci per negar la resurrecció. De dir, bueno, cosa acabat, això té el nihilisme, el panteisme, ja no hi ha res, tot s'ha acabat, i per tant, ara, això l'Església és el que no admet. Però si una persona creu que la resurrecció, si Déu ressuscita les cendres d'un sepulcre, també ressuscitarà les cendres d'una incineració. Sant Lleó Gran deia que... aquests primers màrtirs del cristianisme que van morir menjats pels lleons en el Coliseu Romà, doncs també ressuscitarien tot i haver estat menjats pels lleons, perquè, clar, per Déu res és impossible, per tant, Déu ho pot fer tot. I l'important és respectar la resurrecció, el misteri pasqual de Crist, i que es realitza també amb nosaltres amb la resurrecció final del temps.
L'Església, darrerament, ha fet un document precisament sobre el tema de la incineració. De què parla,
sí.
Què en diu
hi ha un document,
i què aconsella?
L'any passat, ara fa un any, per les vores de Tots Sants de l'any passat, estem al 18, l'any 2017, Ad Resurgendum Cum Christo, es diu aquest document, que és de la Congregació de la Fe. No? Ressuscitar amb Jesucrist. És un document interessant perquè doncs, parla molt del misteri pasqual i dels aspectes doctrinals de la resurrecció i de la vida eterna, no? Que són els que professem els cristians, no crec en Déu. Crec en la resurrecció dels morts i en la vida perdurable. Amén. No? Per tant, això és el que... Però també va voler cridar una mica l'atenció en què es fa de les cendres després de la incineració. I això és el que l'Església vol que respecti, que les cendres s'enterrin en un lloc sagrat. Cementiri, església, capella, que sigui, però un lloc sagrat. Que no es tirin a l'aire, que no es tirin al mar, que no es tirin a la muntanya, que desapareix tot, no? Sinó que hi hagi un respecte, aquelles cendres, un memorial, sí, perquè la gent pugui recordar que allà hi ha, i ve Tots Sants, venen aquests aniversaris de difunts, etc, que recordi que hi ha hagut. Però això està avançant moltíssim, eh? Jo, quan vaig fer aquesta conferència a Mèxic fa un any, a Espanya s'incinerava en 45% dels difunts, dels cadàvers. I aquest any, 50%. O sigui que en un any, 5% més. I m'han dit que Barcelona i Madrid passa del 50%, eh? Aquestes grans capitals passa. Mentre que el Japó és on més s'incinera, 98%. El Japó, pràcticament tothom, 98%. I on menys és a Xile. A Xile només el 5%. I l'Argentina també molt poc. Sembla que és un... L'Argentina sembla que és un 20%, no? O sigui que... però cada vegada més, i això ningú pararà, perquè és una cosa higiènica. El que hem de procurar...
Aquest seria el motiu principal, potser?
Sí.
La higiene.
Sí, la higiene. En altres temps de pestes i tot això les feia i les feia permetia. Sí, sí. Ara, gràcies a Déu, aquestes pestes i aquestes infeccions no hi són, però l'Església segueix permetent-ho, sempre i qual et resurgendum con Cristo, que ressuscitarem en Crist i, per tant, no podem negar de cap manera la resurrecció d'aquestes cendres, encara que hagin sigut cremades en un crematori, no?
Molt bé.
Bueno, això és el que... Jo ara, no sé si tinc temps, però recordo un article que va fer el bisbe Martí a l'Església d'Urgell, molt interessant, sobre les cendres, ja fa anys que és mort, no? Però el bisbe Martí va fer un article en què explicava una mica les polèmiques que podia haver amb les cendres, perquè deia, hi ha hagut gent que han hagut d'anar a judici, perquè s'han dividit les cendres, s'han barallat per veure qui agafava les cendres, si la primera dona, si la segona dona, si els fills... Si uns i altres.
Per tenir-les a casa?
Per tenir-les a casa.
Probablement, perquè...
N'hi ha que fins i tot es fan joies.
O tirar-les al mar.
Fan joies de les cendres, en fan un petit joier, no? I per un penjoll, porten el marit penjat o la...
Això. Les cendres del marit penjades.
Una mica de cendra, no?
Clar.
De la incineració. I el bisbe Martí va dir, diu això... Diu, arribarà amb problemes molt greus si no es vigila.
Sí.
I tenia tota la raó, eh? Perquè realment, pues, ja, de vegades, pues, vull dir que la gent es divorcia i es casen una, dues, tres vegades, doncs, de vegades, a l'hora de la mort, tothom... Això no deixa de ser un problema. Per tant, jo voldria acabar dient que és una cosa bona, la incineració, que l'Església l'accepta, tot i que sempre aconsella la inhumació, però que també respecta i accepta la incineració i que, per tant, doncs hem de procurar si es fa la incineració, fer-ho bé. El que passa és que aquest document és molt negatiu. Només prohibeix coses. No es pot tenir aquí, no es poden tenir els cendres a casa, no es poden tenir allà, no es poden llençar, tal, tal, tal. Però hauria de donar també, jo trobo, una mica d'aspecte més positiu, de dir, home, per què no fem columbaris a les esglésies?
Sí,
per què
sí.
No hi ha pues, llocs on es puguin tenir aquestes cendres? Al mateix lloc de la naturalesa hi podria haver, perquè de vegades hi ha gent que abans de morir ja diuen on volen ser enterrades les seves cendres, no? I s'ha de respectar. La família sempre ha de respectar molt tot.
Sí, sí. Doncs ho haurem de deixar aquí, mossèn Parés, no, perquè hi hagi moltes més coses que
hi són. Podria parlar una hora sencera, sí. Perquè estic ara amb aquest tema una mica preparat, però
li agraïm
no
moltíssim.
Es pot dir tot.
Li agraïm moltíssim doncs, aquesta explicació que ens ha fet sobre la incineració, que és un tema, com dèiem al principi, que interessa molta gent i sobretot que se'n parla ja en els ambients socials i d'església, no cal dir-ho. Moltíssimes gràcies, mossèn Xavier Parés, delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia i ha sido col·laborador del nostre programa. Gràcies, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ja apropant-nos al final del nostre programa, tenim la secció preguntes que ens fem sobre. Avui ens acompanya com a persona que respondrà a aquesta pregunta que li farem, mossèn Ramon Sàrria, rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Bona nit, mossèn Ramon.
Hola, bona nit.
De nou amb nosaltres, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Mossèn Ramon, tenim aquesta pregunta per a vostè. Què vol dir evangeli?
Evangeli, bona notícia. L'Evangeli és una bona notícia. És una paraula grega, evangelion, i en principi s'utilitzava de manera genèrica per anunciar, per exemple, una victòria militar, el naixement d'una autoritat, d'una personalitat, etc. A l'Antic Testament, la traducció de la Bíblia grega del 70, que és condemnada al 70, és, o parla d'un missatge joiós que hi ha acompanyat d'una adhesió festiva a aquesta notícia. Surt 6 vegades a l'Antic Testament, Evangelium, al grec. En canvi, al Nou Testament, clar, els autors dels evangelis no fan servir aquesta paraula, ells no la fan servir, en canvi, s'entén el seu significat aplicant-se a Jesús. La persona de Jesús, el seu missatge i l'alegria que provoca. Sí. La comunitat cristiana que sentint l'anunci de la persona i del missatge de Jesús té una alegria, allò és una bona notícia, allò és un evangeli. D'evangelis en tenim, canònicament en tenim 4 de reconeguts, que són els que anomenem els evangelis diguem, canònics que formen part del Nou Testament, que entren del que és el que se'n diu el cànon dels llibres revelats. Per què 4 i no més? Això és molt curiós, això us ho explico. Perquè la decisió de que fossin 4 ve molt, molt, en gran part, de Sant Ireneu de Lió, l'any 185, mort l'any 200. Ell es fixa en un text d'Ezequiel que veu 4 vivents, que cada un tenia 4 cares, amb la forma d'àngel, de brau, d'home i d'àguila. I després el llibre de l'Apocalipsi torna a sortir 4 vivents. Llavors, ell dedueix que la bona nova de l'Evangeli, aquests són els representants dels evangelistes, i que la bona nova de l'Evangeli ve explicada per 4 persones. Doncs els textos dels evangelis més coneguts, més utilitzats a l'Església primitiva, es van concretar en els 4 que nosaltres coneixem com a evangelis canònics. Mateu, Marc, Lluc i Joan. Hauríem pogut ser més perquè de textos n'hi ha més. Ja ho veurem, altres dies que en parlarem. De textos n'hi ha més. Ara, canònics es consideren aquests 4.
Doncs ho deixem aquí, si li sembla, mossèn Ramon, i el convidem a que vingui un altre dia a explicar-nos alguna altra cosa de les moltes que vostè sap.
La segona part dels evangelis.
Moltes gràcies, eh?
A vosaltres. Adéu.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Els esperem novament en la sintonia de Ràdio Estel la setmana vinent. Que tinguin també una bona setmana. Adéu-siau.